Ja fa una estona, cada vegada és més habitual veure com comerços de barri que tanquen o que es veuen obligats a traslladar-se, malgrat que són solvents i que tenen una bona facturació. La culpa, molt sovint, molt sovint, és dels lloguers que no paren de pujar. Nosaltres hem volgut parlar amb alguns comerços per entendre una mica més aquest fenomen i què està passant. També en parlarem amb un expert per saber les causes i què se'n pot fer a tot plegat. I com deia, aquest tema va arrencar fa tot just un parell de setmanes, com jo, com fa tanta altra gent, doncs va comprar, no? Va comprar doncs, la carn, va comprar el peix, la fruita, etc. I vaig als peixaters de referència que tinc al costat de casa, la peixateria que ja fa anys que hi vaig, i vaig sentir una conversa, vaig caçar una conversa al vol a la qual entenia que, que tancaven. Sí. Salvador Tella, sí. Molt bon dia, peixateria Nuri de Sants.
Bon dia, sí.
D'això, heu de tancar?
Hem de tancar. Doncs pues mira, els pares van començar fa 65 anys amb aquesta botiga, que per cert és botiga i vivenda.
Sí, és veritat.
La típica planta baixa, saps? Uh-huh. De tota la vida. Aleshores, pues, bueno, ells es van anar fent grans i bé, doncs pues, es van jubilar, després va passar el negoci a la germana i ella pues, bueno, va seguir portant pues, fins ara. Uh-huh. I ara pues, em tocava a mi.
Uh-huh.
I aquí és on s'ha acabat. Aquí ja no ens han donat cap opció res, ni els propietaris han volgut. És que ni negocia. O sigui, el tema està que no sabem exactament el que volen. I hem que deixar-ho.
Perquè vosaltres, això, portàveu més de 60 anys a la família regentant aquesta botiga.
Correcte, 65 anys.
65 anys, no només regentant-la, sinó que vivint-hi també.
Vivint.
Durant molts anys, no?
Correcte, i la mare que està vivint allà, doncs avui per avui tindrà que abandonar també la seva vivenda de tota la vida.
I ells, en aquest cas, com deies, en cap moment us han explicat, mira, és que us pugem això, com ho veieu? Que...
En absolut. És que no ens han donat opció ni a negociar. Tot el que hem pogut arribar nosaltres a tractar ha sigut a través de la seva administrador. Uh-huh. Li hem comentat i li hem proposat una sèrie d'opcions. La resposta ha sigut res. No volem saber res, no volem parlar amb vosaltres. S'ha acabat.
I ja està. Quan tancareu?
Doncs pues mira, ens queden 4 dies. Tanquem aquest dissabte, dia 28 de juliol.
Dissabte?
Dissabte mateix.
I fareu algun acte o alguna...
Bueno, farem un petit, pues, no sé, vermutet per vosaltres, pels nostres clients, amics i veïns que vulguin vindre pues, a fer la despedida.
I aquesta història partia arrel d'això que explicava ara el Salva i la voluntat de fer aquesta taula per parlar d'aquesta qüestió, perquè crec que és molt significatiu aquest cas d'una botiga de bar que vosaltres no tanqueu perquè aneu malament de...
No,
la facturació vagi malament...
Sinó... No, en absolut, és que jo hauria volgut continuar.
Ah, era viable el negoci.
Home, viable, total. Jo hauria pogut continuar aquí doncs ben bé 6-7 anys, perfectament. I aleshores, doncs, bueno... Però és que no, ja et dic que el problema ha sigut que no ens han donat cap mena d'explicació ni cap mena de poder negociar absolutament res.
Això passa al carrer Vallespí de la ciutat de Barcelona, en un barri com és el de Sants. També en aquest mateix barri, molt a prop, hi ha la pastisseria Kessler Galimany, i per això ens acompanya el Joan Galimany. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Propietari d'aquesta pastisseria que també porta... Si no són els mateixos anys, pràcticament els mateixos, no?
Sí, portem també 65 anys aquí al barri, el barri de Sants. És una botiga emblemàtica, una botiga que ja havia sigut pastisseria, ho van agafar els meus pares, i ha passat de generació en generació. Ara ja tinc els meus fills aquí treballant també. I, bueno, realment a mi hi vaig aconseguir guanyar 5 anys més amb la nova llei d'arrendaments urbans, amb la qual vaig guanyar els 25 anys, no? Sé que de pagar, no sé si eren 65 euros al mes, vaig passar a pagar 650 d'això fa 25 anys. I, bueno, ara estic pagant un lloguer relativament acord a el que hi ha, però no sé el que passarà d'aquí un any. No sé el que passarà.
Perquè us heu assegut a negociar, heu demanat per on poden anar, doncs, si hi ha un augment... de quin tipus serà?
Sí, jo m'hi he sentat amb els propietaris 2 vegades i les dues vegades m'han demanat 750.000 euros pel que és el que és botiga i vivienda, amb la qual està fora totalment d'una lògica, perquè l'edifici té 185 anys. Uh-huh. S'ha de fer una sèrie de reformes que no podria assumir, o sigui...
Un edifici que està a la carretera de Sants.
Està a la carretera de Sants, és una molt bona posició, és una molt bona referència, però clar, tampoc ens hem de passar amb les diferències de comprar un local d'aquesta envergadura.
I heu vist altres locals que hagin tancat a prop vostre en els últims mesos, els últims anys, pel mateix motiu?
Molts.
Sí,
molts.
Algun, però normalment és per jubilació. Mm. Jubilen, els fills no continuen, i aleshores, pues, passen a ser pues, altres temes.
Deixem que us presenti també el Toni Vall. El Toni, ja sabeu que és periodista, en fi, periodista cultural, podríem dir-ho, Toni. Sí. I, de fet, ens acompanyarà d'aquí una estona, perquè avui estrenem secció d'aquí una estona.
I tant.
Secció que pinta molt bé, ja ho diem ara, com sempre, pinta molt bé. Però això serà d'aquí una estona, serà a partir de les 11, també amb un altre periodista cultural de renom, el Blai Morell, que també ens acompanyarà, però sobretot també l'hem volgut convidar al Toni, perquè des de fa temps que ell va, no sé si documentant és la paraula, però sí que t'han estat fent ressò en diversos articles i en piulades a la xarxa de com, mica en mica, s'ha anat laminant aquest teixit associatiu com és o són els comerços.
Sí, documentant i preocupant-me, sobretot preocupant-me com a periodista, perquè crec que té un interès periodístic evident i els periodistes hem de fer ressò d'aquests canvis, d'aquestes, diguéssim, mutacions de la ciutat, però també, sobretot, com a ciutadà, com a la doble vessant, no? Com a ciutadà que li agrada la ciutat, li agrada viure a la ciutat, i, diguéssim, descobreix amb pesar que des de fa uns mesos, uns anys, cada cop li agrada menys. Uh-huh. A mi Barcelona cada cop m'agrada menys, perquè no hi ha una cultura. Trobo faltar una cultura de la protecció del llegat i del patrimoni. Trobo faltar una cultura de posar en valor què significa la història, però no la història abstracta, la història, diguéssim, que expliquen els llibres d'història d'una manera que documenten els fets històrics que han anat passant, sinó la història del peu del carrer, no? La història que...
L'història més popular,
no? La història més popular, el que passa, la història que hi ha doncs, a les botigues, la història que hi ha al carrer, a les aceres, la història que hi ha doncs, a les façanes i als edificis, no? Aquesta cultura, per mi, jo crec que des de sentit comú, entendre que això és fonamental, fonamental per una ciutat. Uh-huh. I trobo a faltar que a Barcelona, des de fa... No, ja no parlo del govern municipal actual, no? Sinó des de fa ja bastants anys, això jo ho trobo molt, molt a faltar. I a més, aquí, clar, si intervé la dinàmica inexorable i jo diria que tan perniciosa del mercat, no? La gent que tot ho atribueix a les raons del mercat, no? El que passa als números. Llavors, clar, aquí ens trobem, jo per mi, amb un desastre.
Estem parlant, en aquest cas, de dues botigues o dos comerços que són del barri de Sants, molt concret, d'un barri d'una ciutat com és Barcelona. Però no només és un fenomen que, evidentment, estigui passant a la ciutat de Barcelona, sinó també a Tarragona, per exemple. Ramon Marguat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Propietari de la llibreria La Rambla de Tarragona, tenim mig segle d'història, però aquesta llibreria que va néixer per impulsar la cultura catalana va tancar el juny passat, d'això en fa res, un mes, perquè no podia assumir aquest augment, no, del preu del lloguer.
Bé, més que res, l'augment ara pràcticament ja preservava amb el mateix. És el canvi o la disminució de l'activitat comercial al centre de la ciutat, no?, que cada vegada és més clar, els costos no baixen i els ingressos sí, oi? I els costos segueixen pujant i un dels costos és el lloguer, evidentment, no? Uh-huh. Però no és exclusivament del lloguer, el problema és que cada vegada es ven menys, en aquest cas, no? I els centres de les ciutats cada vegada hi ha més locals buits, però hi ha més locals buits pel cost, sí, per una banda, però per l'altra és sobretot la manca d'ingressos, no?
I perquè també entenc que aquest augment del preu del lloguer el que fa també és canviar el que és la geografia urbana i comercial de les ciutats. Per això també tenim aquí a l'estudi, avui hem portat el Josep Maria Marcos, que és expert en expansió i gestió immobiliària en comerç de l'Escola Universitària del Comerç adscrita a la UB. Molt bon dia, senyor Marcos.
Molt bon dia.
Entenc que això també influeix, no? És a dir, el fet que un cert tipus de local vagi tancant arrossega que altres tipus de local potser també vagin tancant, no?
Exactament. Hem de tenir en compte que una cosa és la situació de Barcelona i una altra cosa és la resta de ciutats de Catalunya. És a dir, Barcelona té una problemàtica diferent perquè juga a la Champions League. La Champions League de ciutats turístiques. És a dir, Barcelona és la quarta ciutat en pernoctacions turístiques internacionals. després de Londres, París, Estambul, i això provoca, fa un efecte crida, tant des del punt de vista dels operadors comercials que hi volen implantar-se, com des del punt de vista dels fons d'inversió i family office que volen buscar rendibilitats a determinades operacions. Per tant, hauríem de veure la problemàtica des de dos punts de vista, des del punt de vista de l'arrendador o operador comercial, que aquest sempre buscarà un lloguer més baix i que, per tant, faci que un indicador que poso sobre la taula, que és la taxa d'esforç, que és el percentatge que representa el lloguer respecte a la facturació, després si vols entrem en el tema, i un altre és el punt de vista del propietari inversor, que el que busca és un increment de la rendibilitat a través d'un increment del lloguer.
Però hi ha algun tipus de solució o algun tipus de cosa que es pugui fer per trencar aquesta dinàmica? Aquest pecat de quasi morir per èxit, no? que seria el model de Barcelona en alguns casos en concret.
Clar, penso que el model de Barcelona comença... Hem de diferenciar diferents zones. No és la mateixa l'eix prime turístic de Barcelona, que és Passeig de Gràcia, Portal de l'Àngel, on realment els preus de lloguer, pensem que estem en valors de més de 3.000 euros metre quadrat any. Una altra cosa són altres eixos que tenen, com pot ser, evidentment, les zones colindants, com Rambla Catalunya, Diagonal, etcètera, que estan pujant els preus de lloguer, i altres els eixos secundaris, com pot ser un Sants, etcètera. El que està passant és un efecte tacadòlic, és a dir, els inversors que primer entren a Passeig de Gràcia, Portal de l'Àngel, quan a la disponibilitat de locals en aquests eixos ja no és factible, perquè realment hi ha molta més demanda de locals que d'oferta, es van traslladant a altres zones de la ciutat. I això provoca un efecte dominó.
I un cas, és els casos que estem explicant aquí, que són del barri de Sants, que perquè ens entenguem és un barri popular de la ciutat de Barcelona, que no és el centre, no és el rovell de l'ou de la ciutat de Barcelona, en principi.
Clar. I a més estem en una situació, sempre en època de crisi, el poder de negociació el té l'operador comercial, però en època de més bonança econòmica, com potser podria semblar que tenim ara, el poder de negociació realment la té la propietat. Això és un tema d'oferta-demanda, no? I en aquests termes és on ens estem...
Clar, l'altre debat és si el fet que hi hagi o no comerços hagi de dependre únicament i exclusivament de la llei de l'oferta i la demanda, perquè és evident que els comerços, més enllà de la seva funció primària, que hem dit que és la de vendre i si venguin productes, també té altres funcions que compleixen en una societat, no?
Totalment d'acord, totalment d'acord. Aquí posaré sobre la taula també una altra dada important. En els eixos prime turístics, on la demanda turística representa més del 50% de la facturació dels establiments comercials, estem parlant de més del 50% de la facturació, aquests establiments, i amb estudis que hem realitzat, facturen per metre quadrat, és a dir, amb la mateixa comparativa, facturen el doble que la mitja de Barcelona. Per tant, clar, és un efecte... és un peix que es mossega la cua. És a dir, si els preus de lloguer pugen, però jo puc facturar més per aquest establiment, perquè m'enfoco a una demanda turística, amb un producte enfocat a aquesta demanda, puc assumir aquests preus de lloguer. De totes maneres, aquí hi ha un tema important, és que en els eixos prime, les taxes d'esforç que comentava abans, aquest percentatge que representa el lloguer respecte a la facturació, que hauria d'estar al voltant del 10%, a Passeig de Gràcia, Portal de l'Àngel, estem en taxes d'esforç d'entre el 20 i el 30%. Cosa que fa que establiments comercials que no pertanyen a grans cadenes o a grans marques siguin inviables econòmicament.
I això també el que fa és deixar un panorama de la ciutat que tu te'n pots anar a Barcelona, te'n pots anar a Madrid, a Berlín o a París, que estàs al mateix lloc. Al cap i a la fi estàs veient les mateixes botigues, el mateix paisatge. Clara, ens has portat també un parell de testimonis.
Sí, hem recollit alguns testimonis d'oients. L'Oriol ens explica a través d'un missatge de WhatsApp el cas del taller de guitarres Herrera Guitars al carrer Marlet del Call de Barcelona, que es va veure obligat a tancar i després traslladar-se a causa precisament de l'augment exagerat del lloguer després de 20 anys. A més, també afegeix que el local ha quedat buit i que l'han hagut de tapiar. I encara...
Això encara és més surrealista, no, Toni? És a dir, que allà no s'hi col·loqui ni un comerç després.
Bueno, és que clar, estem en el barri de diguéssim, top 10 dels barris en els quals no queden veïns ja, ni queden comerços. Tots són coses similars i fotocòpies de botigues i pisos per hotels.
I tenim un altre testimoni des de Girona. La Marisa ens explica el seu cas. És gerent d'una botiga de roba des de fa més de 50 anys i va perdre l'oportunitat de comprar local i ens explica el següent. Sentim-ho.
El 2006 vaig regularitzar el lloguer. Estava pagant en aquell moment 380 euros i vaig passar a pagar 1.200, pensant en poder allargar els anys fins a la meva jubilació. Estic pagant ara actualment 1.700 euros. Però la sorpresa és que el 2020 se m'acaba el contracte. Jo vaig parlar amb el propietari si tindria problemes i em va dir que no en tindria. I en la recta final de la meva jubilació, que necessito 7 anys, sembla ser que no em renovarà el contracte i si me'l renova poder me cobrarà 3.000 euros de lloguer.
Déu-n'hi-do, aquest salt de lloguer que ens explicava aquest testimoni la Marisa des de Girona, 380 a 3.000, pinta que li poden acabar de cobrar. Això és a la ciutat de Girona, però com dèiem, estem esquitxant de molts casos, molts d'ells, com dèiem, també a la ciutat de Barcelona, i per això hem volgut parlar amb l'Ajuntament. Tenim en línia l'Agustí Colom, que és regidor de Comerç, Consum i Mercats. Molt bon dia, senyor Colom.
Hola, bon dia.
Clar, perquè la pregunta que ens fem és l'Ajuntament davant d'aquest escenari de fuga de comerços, de petita botiga, que fan una, com comentàvem ara, no només és un lloc on es va comprar i vendre, sinó que també té una funció vertebradora del que són els barris, què hi pot fer?
Bé, lamentablement, ara poca cosa, perquè el control, no n'hi ha una possibilitat de control de lloguers, i el que estem parlant en tots aquests casos és normalment que quan vencen els contractes hi ha increments que, com el que se citava darrerament, tenen un caràcter molt abusiu. No? Nosaltres des de l'Ajuntament el que estem reclamant, de la mateixa forma que els habitatges, doncs també en els cas dels locals comercials, és que hi hagi una possibilitat de que la normativa permeti un cert control dels increments dels lloguers i, per tant, que els lloguers estiguin en preus de mercat, però que quan vencen els contractes no s'aprofiti la situació i, per tant, doncs, que no hi hagi aquests increments moltes vegades abusius, que el que fan és que expulsen els comerços dels barris o de les zones, diguem, comercials i fa que doncs, aquests comerços puguin deixar d'existir, no?
Però posant fil a l'agulla, és a dir, què considera vostè que l'Ajuntament podria fer o què recomana doncs, en aquests comerciants que es troben davant d'aquesta situació de dir, jo porto aquí tota la vida, no? Com el cas del Salva que ens explicava, o també el cas del Joan, no? Botigues que són, vaja, que porten dècades oferint un servei als barris i que veuen com han de tancar d'un dia per l'altre i bàsicament sense poder fer res, vaja, sense poder que pràcticament ni fer una contraoferta com per dir, escolta, que ens volem quedar.
Bé, clar, aquestes són negociacions entre particulars i, per tant, el que denota aquestes situacions és que moltes vegades el propietari precisament no té aquesta voluntat de poder pactar, de poder inclús doncs acceptar una limitació en els increments, sinó que busca, doncs, a vegades amb una certa ficció, perquè també ens trobem moltes situacions en les que amb una certa miopia dels propietaris doncs pensen de que ja trauran unes rendibilitats que després tampoc no es materialitzen i aquest local permaneix tancat i amb les portes baixades en molt de temps. Vull dir, nosaltres a l'Ajuntament el que intentem és també, des d'aquest punt de vista, és conscienciar també els propietaris de que moltes vegades val i és més important tindre un lloguer doncs raonable que permeti tindre una estabilitat i, per tant, li garanteix al propietari tots uns ingressos al llarg del temps, que no pas a vegades aquestes operacions, que moltes vegades són operacions molt especulatives, inclús a vegades de les pròpies empreses que s'incorporen, perquè també heu de pensar que quan estem parlant de lloguers que s'incrementa de forma substancial, moltes vegades el comerç que s'instal·la és un comerç que l'únic que vol operar durant un poc de temps, que el que pretén és presentar només la imatge, el que ja li diuen aquests els flagships, que és situar un comerç només per una idea de marca, però que després doncs, moltes vegades l'abandona perquè no són rentables, perquè en aquest preu de lloguer doncs, moltes vegades no són rentables aquests comerços. No? I per tant aquí, des de comerç, el que intentem és fer aquest procés de pedagogia, tant en propietaris com en els botiguers, els comerciants, perquè puguin arribar a acords que permetin donar-li viabilitat i que això a la llarga, amb una visió més a mig i llarg termini, doncs els propis propietaris s'acaben beneficiant. Però també és veritat que tenim molt poques eines. Per això nosaltres jo crec que de la mateixa forma que hi ha algunes ciutats europees, sí, que com Berlín o París tenen aquesta capacitat de fixar uns límits. Jo crec que també això seria bo que poguessin tindre una normativa que permetés fixar raonables i que, per tant, no ens trobéssim en situacions que a vegades una certa avarícia o una certa visió a molt curt termini de la propietat porti a que aquests comerços acaben desapareixent i moltes vegades en propi determinat.
I això de qui depèn, senyor Colom? De quina administració?
Bé, això és la legislació de l'Estat, amb la legislació de la LAU, que marca quina és la llei d'arrendaments urbans i que permeti fixar aquesta capacitat d'increments límits. Vull dir, ara hi ha normalment els preus en molts comerços. N'hi ha una situació que és la de renda antiga, que aquí també tenim un problema, perquè molts comerços de renda antiga que s'estaven finalitzant en aquests anys s'han d'adequar, però també és veritat que molts d'aquests negocis que molts anys han viscut amb uns lloguers baixos també han construït un negoci en funció d'aquests lloguers i per tant tindria que haver-hi un procés dient que permetés, no? Assimilar, però molts dels altres que estem parlant ja no són de renda antiga, sinó simplement són comerços que d'un dia per l'altre, doncs quan s'hagués acabat el contracte, de la mateixa forma que ens treuen a l'habitatge, doncs a vegades els propietaris aprofiten aquesta situació per incrementar-los fora del que seria raonable.
Sí, senyor Colom, volia preguntar-li, més enllà de que vostè ens ha estat explicant que l'Ajuntament té poc o res a fer per evitar aquestes coses, jo voldria saber si l'Ajuntament són conscients de la pèrdua de personalitat de la ciutat.
Bé, nosaltres treballem perquè no es produeixi. Per això, per exemple, tenim tot el programa que vam fer de comerços emblemàtics a la ciutat, de protecció de lo que era la part urbanística i arquitectònica d'aquests comerços. A través de comerç estem treballant, posant en valor a aquests comerços a través d'una web, de treballs, per exemple, de circuits, de visites. Estem treballant en turisme també per fer circuits perquè els turistes coneguin i posin en valor a aquest comerç. Per tant, en som molt conscients de que una ciutat com Barcelona ha de preservar la seva essència, i la seva essència està en aquest comerç tradicional, aquest comerç doncs de proximitat, el comerç doncs emblemàtic o singular. Per tant, en aquest sentit doncs estem treballant-hi per intentar el que succeeix és que des del punt de vista urbanístic sí que tenim les normes, però des del punt de vista del que és l'activitat econòmica, tota la legislació europea i la transposició que s'ha fet espanyola, que és molt laxa, no permet fer actuacions que presenti o que intenti preservar el que és l'activitat econòmica. I aquí jo crec que també, a la vista de tots aquests resultats de tots aquests anys, potser també caldria començar a pensar si potser amb els processos de liberalització seran massa lluny i caldria recuperar eines que ens permetessin tindre uns certs instruments, un cert control, de posar elements de raonabilitat, de fixar requisits per protegir. Vull dir, perquè al final quan volem protegir també necessitem tindre eines que ens ajudin a protegir, no?
Però en tot cas la realitat avui en dia és aquesta, que mica en mica una ciutat com és la de Barcelona va veient ja no només el centre de la ciutat, que això ja històricament potser ha estat una cata més així, però com ja els barris mica en mica es va extenent aquesta presència del turisme, que per altra banda també és positiva per altres aspectes, però sí que potser va despersonalitzant una miqueta el que és una ciutat com Barcelona.
En el que fa als barris, jo crec que precisament s'ha donat una certa diguem, canvi, vull dir, nosaltres les últimes enquestes que tenim, el que ens diuen és que el 84% dels nostres veïns i veïnes compren en les botigues i en els comerços de barri, vull dir que, i això s'ha recuperat lleugerament respecte a una certa tendència que anava de davallada i que en els últims anys s'ha reprès. Per tant, és veritat que a vegades ens trobem amb algun comerç concret, doncs també estem treballant, per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim el programa Reempresa, que estava encadat al món de les empreses, però que ara l'estem introduït també en el món del comerç. A vegades ens trobem que hi ha comerços doncs que cessen l'activitat perquè els propietaris doncs es jubilen i no tenen ningú que substitueixi. Això estem poder preservar aquesta història i aquesta presència a la ciutat, doncs estem també introduint eines que ens ajudi, no?, aquesta traspàs.
Diguéssim que la problemàtica que abordem avui no és tant d'un problema de renovació familiar, en el sentit que no hi hagi ningú més que vulgui continuar el negoci, sinó de la impossibilitat d'un negoci que funciona, que és viable econòmicament i que compleix una funció social en un barri, desapareixi, perquè veu com de cop i volta els propietaris d'una propietat li multipliquen per 5, per 10 o per 2 un lloguer i no poden fer res i no troben tampoc cap administració on poder picar la porta per reclamar doncs, que, doncs una solució, no?
Bé, sí, el que passa és que quan estem parlant d'aquestes situacions és veritat que a les zones Prime de Barcelona, sí. els lloguers estan en molts casos, diguem, desbocats. A les zones dels districtes moltes vegades ens trobem en situacions puntuals de propietats que diguem, tenen, aprofiten aquesta situació, però en general en els nostres districtes els problemes, diríem, de continuïtat dels comerços no sempre és un problema d'increment de lloguers al que està fent els districtes. N'hi ha moltes més situacions que al final estan. Sobretot això hem de treballar i, per tant, nosaltres intentem treballar-hi, però també és veritat que en la part que tenim més dificultat com a administració propera d'actuar-hi és en la de control de lloguers, de preus, perquè és el que la llei, en aquest sentit, i la llei com a tant europea com les espanyoles, doncs són molt, molt liberalitzadores i no permeten que s'hi puguin posar tipus de control. I, per tant, aquí també el que es tracta és que totes les administracions més locals siguem conjuntament puguem abordar i demanar doncs, que tinguem una normativa estatal que ens permeti doncs, una actuació en aquest sentit de més control i de més capacitat d'actuació. No?
Sí, senyor Colom, vostè suposo que amb la capacitat d'observació que tenen a l'Ajuntament hauran vist que a Barcelona no hi caben més Zares i més Mangos. Entenc que la franquícies també formen part del problema de la, del fenomen aquest que comentava vostè, no?
Sí, però sobretot és el centre ciutat que el que se'ns està fent és un centre ciutat, evidentment, que s'està homogeneïjant i, per tant, és un centre ciutat que cada vegada s'assembla més a qualsevol altra ciutat europea. I aquí és on hem d'intentar veure si són capaços d'actuar-hi i de poder preservar el comerç de proximitat que ens queda. En el tema de les franquícies, des del punt de vista dels centres, tenen una tendència a l'homogeneïtzació i que aquí hem de ser capaços de veure com treballem, però i puguem evitar que hi hagi aquesta proliferació excessiva i, per tant, que conservin els locals. Per això deia que tota la política que estem intentant fer amb locals emblemàtics d'intentar preservar i posar en valor. I, al final, també aquí és un element de responsabilitat també dels consumidors, és a dir,
és responsabilitat dels consumidors fins a cert punt, eh? És responsabilitat de qui controla el mercat, els lloguers i diguem... Els consumidors tenim la nostra responsabilitat, però diguéssim que conservar les essències d'una ciutat no és responsabilitat estrictament dels consumidors.
No, és de tothom, és una responsabilitat de les administracions, evidentment, però també, i per això fem totes les polítiques de pedagogia i de visibilització, també és posar en valor un local i, per tant, doncs, que també tots plegats, al final, els locals viuen perquè n'hi ha una demanda i, per tant, és important doncs, que nosaltres, si valoritzem els espais, també anem a consumir i, per tant, que anem a demanda. Vull dir, és una tasca, al final, és una tasca de tots plegats, que tots reconeixem el paper i, per tant, des del punt de vista dels comerços, nosaltres, si en els districtes tenim comerços que perviuen durant anys, és perquè també n'hi ha una complicitat entre el comerç i el seu entorn, en el qual fa que l'entorn també valori tindre aquest comerç i el doni suport. I això és el que fa que Barcelona tingui aquest comerç de proximitat que en altres grans ciutats s'ha perdut. Vull dir, per tant, en aquest aspecte jo crec que també hem de posar en valor el treball que fan els veïns i les veïnes de la nostra ciutat quan preserva el seu comerç, va a comprar-hi, va als districtes, cosa que en altres ciutats doncs, hi ha altres models, que és veritat que també des de les pròpies administracions a vegades se contribueix a l'hora de fer doncs, els models de mobilitat, per exemple, però també és la ciutat que desitja tindre aquest comerç i, per tant, jo en aquest sentit ho posava en positiu, no? Vull dir, si Barcelona encara manté un nivell important de comerç de proximitat és perquè els barcelonins i les barcelonines el valoren i l'utilitzen i van, no?
Ha quedat molt clar, senyor Colom, Agustí Colom, regidor de Comerç, Consum i Mercats. Moltes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
A vosaltres.
Deixem anar ràpidament res. Un últim cas d'un altre negoci, en aquest cas una miqueta diferent. Saludem l'Aurora Martínez. Aurora, bon dia.
Bon dia, Aurora de Pares.
Ai, perdona.
No passa res.
Doncs l'Aurora, doncs, que propietària de Video Instant, de fet, l'Aurora ens va visitar l'any passat, a Toni, amb la secció que vam fer. En vam parlar de Video Instant, que és un dels de referència, sí. Carismàtic videoclub del país, i que aquest any, després de 30 anys, heu hagut de canviar la vostra cèlebre seu al carrer Enric Granados 30. Perquè un inversor va comprar una finca sencera. Llavors, vosaltres heu trobat una solució, això.
Que jo he buscat una solució, sí, bueno, ha penjat el senyor que estava al telèfon de l'Ajuntament, però l'he buscada jo sola, és important també que quedi, vull dir, he tingut el suport de la gent perquè he fet una campanya micromecenatge, però que tampoc he rebut cap tipus de suport ni d'ajuda per part de cap institució.
Que ha fet la denúncia, l'Agustí Colom, el regidor, no hi és ara a l'antena, però en tot cas...
Això, sí que queda, Agustí Colom.
Sí, l'Agustí Colom sí que queda clar la teva denúncia i que has hagut de fer això, un crowdfunding, no? És a dir, un buscar gent que t'ajudi a tirar endavant el negoci.
Sí, bé, el més senzill que podia haver fet quan passen de demanar-me un lloguer de 3.000 euros, que és el que estava pagant, a un de 8.000, perquè el carrer Enric Granados ara són tots restaurants i està tot ple de turistes, no és difícil trobar algú que parli català, doncs el més fàcil que pugués haver fet la majoria de companys que estan escoltant durant aquesta estona, no que és tancar, perquè clar, és inviable, no? Però vaig decidir que com bé deia el Toni Vall... és important preservar la cultura, que hi hagi algun lloc de comerç de proximitat, que portàvem 38 anys al carrer de Granados, doncs continuàvem amb la botiga, i per això doncs m'he empenyat i aquí estic ara al carrer Viladomat 239 des de fa 5 dies, donant el mateix servei i procurant ara formar part d'aquest nou barri.
I com va aquest canvi?
Doncs pues molt contenta de moment, la veritat, molt bé. Molt bé, no té res a veure amb el carrer Granados, el carrer Viladomat, vull dir, no està ple d'hotels, no està ple d'hostals, no està ple de restaurants, està al costat de l'escola industrial, és com més barri, de moment molt contenta, la gent està molt, molt contenta que ens hàgim establert aquí, i quan tinguem properament la cafeteria i el cine ja de cara al setembre, doncs jo crec que serà molt bo, tothom diu que serà molt bo pel barri que ens hàgim instal·lat aquí.
Segur que sí, Aurora de Pares, ja sabeu, propietària de Videoinsta, també et convido que et quedis una estoneta a escoltar RAC1, perquè el Toni, vaja, d'aquí una estona parlarà de lo seu, és a dir, de cinema, i segur que t'encantarà la secció. Gràcies, Aurora, molta sort.
Gràcies a vosaltres, adeu.
En fi, i què fareu ara, vosaltres? Tu, Salva, ja em deies, el 28, dissabte, una queta de vermut?
Sí, i aperitiu.
Aperitiu, i després?
I després, pues, vacances. Unes vacances. I després, pues, mira de buscar feina i...
I vosaltres, Joan?
Bueno, jo estic segur de que buscaré, soc una persona d'empenta, no m'arronso fàcilment, tinc els meus fills que van a darrere meu, i amb la qual buscaré per tot i per totes un nou local comercial, si fa falta. Si veig que aquest, per les circumstàncies que sigui, no pot d'això, també estic bastant emparat amb Sants Establiments Units, que d'alguna manera fer barri, això també tira molt, saps? I això és el que faré, tirar endavant.
Doncs molta sort a vosaltres dos, el Joan Galimany, propietari de la pastisseria, que és l'Er Galimany de Sants, el Salvador Tella, peixateria Nuri també de Sants, al carrer Vallespí, i també hem tingut l'oportunitat doncs, de parlar amb el Josep Maria Marcos, expert en expansió i gestió immobiliària en comerç de les Codis per a la Universitària del Comerç, inscrita a la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies a tots tres.
A tu.
Gràcies. Són les 11:07 minuts, fem una petita aturada i a les notícies.
El món a RAC1 amb Joan Lluís García.